IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és divendres 10 de juliol i com feim habitualment els divendres, la cultura serà la protagonista del nostre programa. Començarem parlant de llibres amb la recomanació que aquesta setmana ens fa el poeta i periodista Julio Herranz i descobrirem bona música amb les propostes del productor i multiinstrumentista Pere Navarro. Després comentarem l'actualitat esportiva amb el nostre company d'esport dels serveis informatius d'IB3, Raül Medrano, i acabarem el programa repassant la agenda cultural i d'oci prevista per aquest cap de setmana amb la nostra companya Ivonne Aranyó. Per tot això, tenim a Pablo Morganti al comandament tècnic i quan són les 12 i 5 minuts, començam convidant-vos a llegir.
A llegir, que són dos dies!
I doncs sí, començant convidant-vos a llegir, com us deia, avui la nostra recomanació setmanal ens la fa el poeta i periodista Julio Herranz. Bon dia, Julio.
Bon dia, Nieves, clar.
Com estàs?
Acalorado estoy.
Exactament. En aquest mes i en aquesta onada de calor.
Casi mejor coses... hablar de otro tema, como libros que pueden refrescar incluso.
I de quin llibre mos portes avui?
Pues mira, se cumple este año en agosto del 36, fue cuando lo asesinaron, y ya te puedes imaginar de quién hablo,
¿sí?
90 años de su muerte. Y vuelve Federico García Lorca, que es de quien se trata. Vuelve a, siempre cualquier pretexto es bueno para volver a buscar aspectos nuevos de su vida, obras que no fueron muy difundidas en su momento y tal. Siempre se busca un pretexto y están apareciendo cantidad de libros, como pasó en el centenario de hace 10 años, por ahí, en el 98. Uf. También hubo una invasión que acabé, hasta yo acabé ya cansadito un poco de mi querido Federico, porque realmente cuando se te saturan, y Lorca da mucho juego en todos los aspectos. Incluso están haciendo ahora obras de teatro, creo que hay un nuevo documental sobre la relación de su último amor, que era un chico, que muy curioso que esta historia, lo vi ayer en Facebook, que es una persona, un chico, ya señor, de Albacete, que además se le llamaba aquel el rubio de Albacete, le llamaba Lorca, la historia. Y le están haciendo un documental acerca de las cartas, porque este señor resulta que estuvo gran parte de su vida trabajando de redactor cultural de ABC. Ajá. O sea que fue muy gracioso cuando murió él, le había dejado dicho a su familia que lo revelaran, pero fue un secreto, no a voces. Bueno, en fin, que sigue, si no...
Seguís de actualidad, ¿no?
Actualidad. Y el libro que traigo hoy pues me ha llamado la atención y por eso creo que también es un punto de vista que no se conocía mucho acerca de las facetas tan ricas, amplias y curiosas a veces de la biografía de Federico García Lorca.
Di
tú el título y el autor, que no me acuerdo ahora mismo.
Es Diu Lorca en Vermont, el poeta español y su amante americano, de Patricia Billingsley, y está publicat per Taurus. Y es un llibre nou.
Exacto, eso absolutamente. Y además ha sido una especie de revelación, ¿no? Pero, en fin, de sacar a la luz algo que había muchas sospechas, porque, por ejemplo, el libro más conocido de Lorca es Poeta en Nueva York, que es un libro extraordinario y tal, que juega con el surrealismo y su propia biografía y tal. Y hay varios poemas dedicados al poema doble del lago Eden, y, bueno, no sé qué, en Vermont y tal, tiene referencias, pero como luego ese libro se publicó póstumamente y no dio muchas pistas de que a qué se refería, sí, porque como está además en clave surrealista, pues te permite ahí jugar con lo que quieras, pues que se especulaba, como dice, pero que, por ejemplo, hay unas referencias que son como muy autobiográficas y habla casi de relaciones eróticas y tal. Y bueno, había muchas ganas de saber, por ejemplo, quién era el protagonista o qué había detrás de esa historia. Y resulta que se ha descubierto, gracias a esta señora, la autora, que es una estudiosa de Lorca, que hay, en Norteamérica hay muchas, pues sí, que ha hecho un trabajo de la... en fin, muy, muy arduo, y ha descubierto que el tal Vermont, el doble del lago de Venecia, era una historia realísima, vamos. Y resumiéndola, porque tenemos poco tiempo, resulta que hubo un estudiante americano que en el año 28, por aquí, vino a Madrid, estuvo quedándose en la residencia de estudiantes, que es donde paraba por aquel entonces Lorca, Dalí, Buñuel y toda esa gente. Y justo era en verano y se había ido casi todo de vacaciones, menos Federico, se había quedado allí porque estaba muy a gusto, había un piano y se enrollaba. Y ese chico, entrando al salón de actos o no sé qué, o a un sitio, escuchó un piano y dice, le gustaba la música, se acercó y encontró a un chico, un señor, porque tenía 10 años de diferencia con él, Federico era 10 años mayor que él, tocando el piano muy bien y haciendo no sé qué, en fin, se quedó enganchadito, hasta el punto de que se sentó en la silla y se puso a escribirle un poema al pianista.
Sí, vale. También era poeta, que yo.
Y decirme era poeta. Jugaba un poco con la historia esto. Cuando termina, se le acerca, no sé qué, se lo da. El otro, además, era muy guapo. Otro detalle interesante, porque se le acerca a Federico y dice, hombre, Federico queda traspuesto y emocionado. Empieza a hablar no sé qué, no sé cuánto. Y esa misma tarde, de que si tomamos algo, que si no sé cuánto, acabaron en la habitación del tal estudiante norteamericano de nombre Philip Cumming, para importante detalle, y tuvieron una relación preciosa, incluso él presumía de un estudiante que había venido, le había hecho un poema mientras escuchaba, en fin, se enrollaron así de una cuestión muy fugaz casi, pero luego le quedó algo de enganche, y cuando el americano se volvió a su país, pero luego tuvo que volver y se encontraron después, dice la fábula, en un tren cuando se iba Federico a hacer su famoso viaje a Norteamérica, en el que escribió el de Poeta en Nueva York, y se encontraron en el tren de que iba de Madrid a París. Allí también hubo algo y no sé qué fin. Se prometieron de verse en Nueva York, y entonces cuando llega ya a Nueva York, y Federico, que no aprendió de inglés nada, pero este chico hablaba español un poco, la cosa que le dice, oye, pues te invito a veranear dos semanas o 10 días donde lo hago con mis padres, en un sitio al norte, en la frontera con Canadá, que es muy fresquito, que es un lago, que se llama el lago Eden, y no sé qué, y ni corto ni perezoso, con lo poquito que sabía de inglés, se acaba sumando a la historia esta. Entonces se va a pasar esos 10 días, fueron al final, con Philip, la familia de Philip y Federico, que no tendría ni jota de casi de nada, pero bueno, que hay una historia muy curiosa, que aparecen también dos señoras vecinas que decían que eran hermanas, pero eran amantes, se hacen muy amigos. En fin, es un libro muy interesante porque da una cantidad de detalles.
Con el Woods Finsara.
Y claro. Entonces, con todo lo que se ha dicho, y se ha especulado y se ha investigado sobre García Lorca, que de repente una señora americana haya descubierto toda esta historia, que luego da detalles muy interesantes, que no los voy a contar aquí, pero que merece la pena, y el libro está en la biblioteca.
Y lo recordamos, Lorca en Vermont, el poeta español y su amante americano, de Patricia Billingsley, publicat per Taurus, i com diu en Julio, podem trobar-lo a la biblioteca. Julio, moltíssimes gràcies, com sempre.
Pues feliz verano.
Bueno, ens tornarem a escoltar aquestes setmanes.
Ja veurem.
Bon cap de setmana. Naltros ara aturam un minutet per anar a publicitat i tornem de seguida per escoltar bona música.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Vai Bleàric.
Ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera i això és IB3 Ràdio i com fem cada divendres, quan escoltam aquesta sintonia, donam la benvinguda al músic, productor i multiinstrumentista Pere Navarro. Bon dia, Pere.
Molt bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu com estàs?
Molt bé, ja quasi de vacances. Bueno, sí. Ja.
Però què són vacances per tu?
Per jo, vacances, seguir fent feina, perquè m'agrada molt la meva feina, però com em vas cap apagat, diguem, saps? Amb el rotllo, sí, com en modo avión una mica, no? Com...
Val.
Sense pensar, vull dir, ja vaig allí i com amb, sí, a nivell mental, diguem, amb escap apagat.
Et descanses, no, però...
Descans mental, més que físic.
Però segueixes fent feina.
Segueix fent feina, sí, però no penses en he de fer això o he de fer l'altre, saps? Vaig una mica més robòtic en el sentit de he d'estar aquí tal hora, tal dia, i estic, ja està, no menys més solla.
I quant de temps serà això, aquestes vacances
espero
mentals?
Espero que fins setembre.
Sí,
sí,
mira,
sí, sí, sí.
Està bé.
Setembre, bueno, ja, no sé si ja ho vaig anunciar o no, però estaran presentant amb Illusions el nostre àlbum Find Your Way en el Festival de Jazz, el dia 3, dijous dia 3 de setembre, així que una mica... Bueno, serà agost, segurament, perquè s'ha de preparar el concert, però vull dir, una mica, doncs, per aquelles dates, per ja estar amb el cap una altra volta...
Connectat.
Connectat, sí, sí.
I avui, què vens a parlar-nos avui?
Doncs mira, li vaig dir a Laura la setmana passada que si tot anava bé, avui faria una secció una mica especial, en el sentit de que estava esperant, li vaig dir que m'arribés una cosa. I vaig dir això, i també que era qüestió d'un aniversari... Bé, us explico. Me va arribar dilluns un vinil que vaig encarregar, que és el vinil de Dubop, que és de Miles Davis. Ara us contaré una mica, com és un àlbum bastant especial. El que ho caracteritza, jo crec, bueno, és l'últim àlbum d'estudi de Miles Davis i que, de fet, es va publicar com a títol pòstum perquè ell va morir abans de que... O sigui, evidentment, amb el disc enregistrat, no?
Sí.
Que es va enregistrar a l'hivern del 91, però es va publicar, pues, això, el 92, amb Miles, doncs ja, bueno, en el universo, no? Diguem, no en el plano físico, però sí espiritual. I res, és un disc que, la veritat, és que no sé molt bé com explicar-ho, però és... O sigui, el tio és tan heavy, no?, que és una mica com... Vull dir, a dia d'avui l'escoltes i, evidentment, a nivell sonor, doncs, s'escolta, pues, aquesta antiguitat, però a nivell de lo que és composició, producció i tot això, no?, que últimament estan parlant molt d'això en aquesta secció, doncs és com, vull dir, hi ha encara temes que es fan d'aquesta forma, diguem, no?
Sí, eh?
Aquestes estructures o aquest concepte de tema, de vegades quan faig també com DJ sets més de selector, no?, que no de així amb un ambient més de pista, sinó més d'escoltar, són temes que posc bastant d'aquest àlbum. Sobretot és de Chocolate Chip, que avui no l'he dut perquè ja el vam escoltar, crec que fa no sé si ja fa un any, però ja duim tants d'anys amb aquesta secció que de vegades un perd el nord, però bé, avui duré uns altres temes d'aquest enregistrament i res, em va arribar l'altre dia perquè han fet un Reddit celebrant els 100 anys del naixement de Miles Davis, que es celebra enguany. Així que, bueno...
Si algú no coneix en Miles Davis, què diries?
Home, si algú no el coneix, la veritat que em digui on viu, perquè...
Vaig a buscar-lo.
Sí, no, o sigui, clar, mira, justament també un dia sortia un article, no?, que quan fiques la paraula jazz davant és com mega... Se t'abaixa com moltes posicions, no? Tu no dius en Michael Jackson... bueno, se'l coneix com el rei del pop, sí. No? Però m'expliques, no? Diu, el músico de pop, que no? Clar, molta gent, Miles Davis, el músico de jazz, que ja és com, bueno, vale, ja t'ha ficat com 40 escalons una mica per baix de lo que és la història de la música o de la rellevància. Jo crec que no, vull dir, Miles és un tio pues, que, no sé, va canviar bàsicament la història de la música dos cops, no? De fet, hi ha una anècdota bastant important amb la primera dama de no sé de, si era d'en Kennedy o de quina època que va ser convidat a la Casa Blanca i li va dir, vostè qui és? La primera dama, no?
Sí.
I li va dir, bueno, jo sóc en Miles Davis i he canviat la història de la música dos vegades, qui és vostè per estar aquí, no? Avui en aquest sopar. La dona del president, no sé. No? I és, bueno, un tio molt de caràcter, qualsevol trompetista pues, sempre m'ho fixant molt en ell en aquest sentit de com, no? De, en l'escenari també, com aquesta presència de trompetista, no? Una mica que... I, bueno, sí, és una persona que a nivell musical pues, està darrere de moltíssimes coses i pues, quan l'escoltes a ell entens moltes coses, no? Així que, bueno, igual avui és un dia per molta gent també per entendre moltes coses i m'agradaria començar, pues, evidentment, amb la cançó que comença, que dona començament en aquest àlbum, que és Mystery, i que sona bastant misteriosa, la veritat.
I anem a sentir-la.
Justament aquest pont que fa que el com aquest canvi de cordella bo torna, vull dir, és com, no sé, si és algú que avui es fa, no sé si inclús un tema d'Illusions of Fame, o vull dir, com modular per tornar... Vull dir, és que, clar, aquest és l'únic àlbum, que és per jo almenys una llàstima, i per molts dels que mos agrada com aquesta fusió de gèneres entre hip-hop, així més com de drum machine, i el jazz, pues això, és l'únic àlbum que va fer com una mica reunint aquests estils, però clar, tenim en compte o sigui, que ve de tota aquella època ochentera i setentera de fer funky i jazz, llavors jazz directament rock i psicodèlia, no? Atracant-se... bueno, com una mica el que feien Weather Report també, no? Però així rotllo, bueno, com molt psicodèlic i àlbums realment, realment densos, no? Però bueno, venia de fer també pues, això, Peaches Brew també, que és un àlbum molt històric I clar, és com això és l'últim àlbum, llavors vas en els primers que és pues, això, bebop pur i dur en els 40, després, bueno, Kind of Blue, no?, que ho va revolucionar tot, després, pues, això també, Bitches Brew, també, que ho va revolucionar pues, també tot una altra vegada, després això, que si n'hagués fet dos o tres, doncs també hagués canviat una altra vegada, per jo canvia una altra vegada, perquè gràcies a aquest àlbum sorgent com bueno, Robert Glasper, tots aquests músics així que reuneixen tant el hip-hop amb el jazz o inclús també anant cap a una estètica més R&B però que usen el hip-hop per això també, doncs, bueno, o sigui, és un àlbum que realment en els músics que mos agrada com aquesta fusió de gèneres com que va marcar molt i curiosament és un àlbum que vaig descobrir molt tard també, no? Perquè de Miles Davis doncs, bueno, és que hem estudiat una mica més amb escoles i tot això, sempre sí. Et parlen que si Kind of Blue o no sé què i tot lo de després ja pareix que, bueno... Eso sí, estava explorant, sí, però gràcies a aquesta exploració fa que tot evolucioni, no? Perquè sempre dic que si mos quedam fent el que ja ha fet tothom i, a més, algú que no ho faràs millor que ell, doncs no avança, no? Així que, bueno, això és un àlbum molt important i per això, bàsicament, avui la secció anirà tot dedicat a aquest àlbum. Anem a escoltar, si us pareix bé, una altra cançó, que és Fantasy, que també és una cançó que m'agrada molt d'aquest àlbum.
I donem a sentir-la. Destaques d'aquest tema?
Mira, destaca, ara el tornava a escoltar i dic, joder, és que és increïble com... O sigui, pensar que això és s'inici, no?, per dir-ho d'alguna forma, i escoltar-ho encara avui, que si dius, mira, això és una cançó que ha sortit avui, dius, joder, que guapo que està, i com... O sigui, sí que, bueno, jo ho escoltaria i diria, hòstia, com sona molt antic, no? S'ho han currat molt, això, per haver sortit avui aquest so tan antic, no? Però diria, fuà, és que sona fresquíssim, o sigui, podria ser un tema d'avui en dia i no passaria absolutament res, no? I, bueno, això és bàsicament el que em sorprèn i el curiós d'en Miles, no?, que vas endarrere, pues, en aquest cas, 35 anys ja, no?, perquè si es va gravar el 91, doncs 35 anys, i que ho escoltis i digues, buah, que ho podria haver fet algú avui en dia, no? I, bueno, no sé, realment com emocionant escoltar quan escoltes aquest tipus d'àlbums que han canviat moltes coses i que signifiquen tant, sobretot, i ho escoltes, pues, això, tants d'anys després i dius, buah, és que és increïble que a dia d'avui encara pogués ser algú que... Pues, jo què sé, tant de bo hagués fet jo, però un jove d'avui en dia que li agrada el jazz i el hip-hop i experimentar, i jo crec que aquí està també doncs, la màgia d'aquest àlbum, que bueno, ho va produir en Easy Moby, que és un productor de sa època de hip-hop superimportant, no? I doncs, aquest trobament i aquesta com, bueno, si fusió de gèneres va esdevenir amb aquest superàlbum que bueno, de vegades la gent... com que no el menciona allí en els tops de Miles, perquè, bueno, també va ser l'últim i això, i com bueno, sí, com va passar igual una mica més desapercebut, però bueno, crec que és realment una obra espectacular, sí.
Tu recordes la primera vegada que et van parlar de Miles Davis o com el vas descobrir?
Sí, i record que no me va tampoc fascinar, curiosament. Vull dir, me'n record que van ser els papàs, segurament, i em van posar Time After Time, que té una versió realment preciosa, però sí, com que no... També s'escoltava molta música a casa, no? I era com, hòstia, s'ho vaig dir, clar, a nivell trompeta, però ho escoltava com forçat, de dir, has d'escoltar en aquest tipus perquè com toca sa trompeta. I, bueno, tindria 7 o 8 anys, just acabava de començar, això sí que me'n record perfectament. Sé que era hivern, perquè hasta record sa conversa i me'n record que sa ximeneia estava encesa, tenc molta memòria visual. I sí, però encara no havia descobert el que era el jazz, no? Evidentment, una volta un ja descobreix de gènere, pues, bueno, és que quan comences no pots obviar pues Miles Davis o Louis Armstrong, no? Com a trompetistes, i després te diria així com a saxos, pues, també per època, doncs, Charlie Parker, John Coltrane. Després, ja, evidentment, hi ha moltíssima gent i ja depèn una mica de quin estil dins tots els subgèneres, que cada dia són més, doncs t'agrada més, ja acabes escollint uns altres, no? Però així com de sa piràmide, que ells han d'estar a sa base, no? Que són gràcies a ells, doncs, és que, bueno, aquest gènere, diguem, ha anat passant tot el que ha anat passant.
Sí. I en quin tema tancàvem aquesta secció?
Doncs mira, anem a tancar amb el tema que porta com una mica títol de l'àlbum, que és de Doo-Wop Song, i, bueno, l'he dut perquè això, perquè dus àlbum d'estítol, o sigui, estítol de l'àlbum, perdó, i res, si sa gent es queda amb ganes de més, jo recomanaria rescatar-se de Chocolate Chip, que per jo és sa meva favorita, però com bé, ja l'havíem dut fa un temps, no volia repetir, que sa gent, jo sé que mos escolta cada setmana, sí. Així que no...
Gens fidels.
Sí, hi ha gent fidel, vull dir que no digui, no, aquesta ja la vas dur fa un any, estaves vago, no. Però bueno, si algú no, justament aquell dia no la va escoltar, Chocolate Chip també és una... Bueno, jo sé que més m'agrada des d'àlbum, està bastant interessant.
I amb aquestes propostes mos quedan. Moltes gràcies, Pere.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bon cap de setmana i fins divendres.
Vinga, fins divendres.
I nosaltres ens quedam escoltant aquest tema i de seguida ens endinsem a l'Àrea Medrano. Raúl Medrano, molt bon dia.
De què rius?
De tu.
del que estaves fent, sí, no, just quan, no. Quan comença a sonar la sintonia ja, que és com que, vinga, anem a concentrar-nos, que això ja comença. No, agafes el telèfon mòbil, te poses així en posició i fas una foto.
Sí, a més estava trist, estava en la B, ara que l'Argentina està de moda, tu saps que s'està en la B.
No? M'ho vas explicar.
Jo t'ho vaig explicar. Sí, és que sí, saps sí. Què passa? Que ahir algú m'ho va dir que dius.
Ah, sí?
Sí, perquè li vaig haver d'explicar. Acostuma a ser gent que no li agrada
el futbol. Escolta el capítol de El dia Ibis i Formentera, de tal dia que ahir ho vaig explicar.
Ja. Pues estava en la B i de sobte, pam, me faig un selfie fent uns morritos, eh?
Sí, sí.
És però... això és Raúl Medrano.
I què fas amb aquest selfie? Això és la meva...
És que m'ha escrit una fan, llavors l'he enviat una foto fent morritos.
Ah, val.
Saps? Però ara què passa? Ara m'estan escoltant d'altres fans i m'he delatat.
Bueno, la pots compartir amb les altres, ja la tens
feta. Un desastre,
feta.
Perquè la que no ha rebut el selfie dirà, coño, perdó, em va parlar mal.
Sí, sí.
És que estic mig de vacances, mig rau.
T'agraïm molt que hagis vingut, estar mig de vacances.
Sí, sí, a més de veritat.
A la teva cita setmanal.
A més de veritat, m'ha fet gràcia allò de que rius de tu, no amb tu, sinó de tu.
És que tu no reies, no?
És que jo sí reia, sí.
Ah, també, val. I d'on tu.
I té mèrit, perquè m'han passat coses dolentes. Que t'he explicat a fora de
sí,
micro.
Sí, efectivament.
A que sí?
Sí.
A que tens solidaritat amb el meu sentir?
Clar, vale. Sempre.
No tinc res a parlar... Bueno, no tinc res a parlar-te, o sigui... És que, a veure, jo en teoria parlo de l'esport d'aquí. I
sí.
L'esport d'aquí...
Hi ha poca novetat.
No, l'Eivissa fa fitxatges i tal.
Clar.
El que passa és que no...
S'estan preparant.
No il·lusionen gaire, a la parròquia Blausel, per lo que m'arriba, pels inputs que m'arriben. Jo, francament, me pareixen fitxatges que no estan malament. No entraré a analitzar un per un, tampoc no cal, ara. Està fitxant un perfil de futbolistes poc coneguts, poc mediàtics, gent amb experiència a la categoria, que és el que veníem reclamant. I ara fitxem això i a la gent no li agrada, perquè no els coneixen.
Yeah.
Jo vull confiar, donar un vot de confiança a Michel Sanz, el director esportiu, i a Raúl Llona, l'entrenador, que també són semidesconeguts, la veritat. Mm-hmm. Però bueno, és una línia que ara agafa el club de posar-se un poc al traje de faena, no? I canviar un poc la línia i a veure com va. Estic parlant molt seriosament, jo vinc a fer una cosa ser tal. La gent està enfadada perquè per la marxa de Fran Castillo,
val.
Que ha estat de llarg, amb molta diferència, el millor futbolista aquesta temporada, tenia contracte, tenia una clàusula de rescissió que no sé si era... La veritat és que mai no s'ha fet públic, a mi m'han arribat xifres d'un milió, de mig milió, de 2 milions d'euros... però el cas és que si havia de marxar, si algun club venia i el volia, havia de pagar la clàusula o segura s'ha de negociar amb el club. Per què s'ha molestat la gent? Perquè la rumorologia diu, tampoc s'ha fet oficial, però al final això és petit i tot se sap, que ha marxat per 300.000 euros al Castelló a segona. La gent està molt enfadada perquè no acaba d'entendre perquè el club deixa marxar un jugador que era molt estimat, molt, tot i que només duia una temporada, però bueno, aquí dur una temporada sí. és com dur tota la vida, és com ser vaquero al Barça, saps? Perquè era molt bo, havia fet una temporada sensacional, gairebé era l'únic salvable d'aquesta temporada a l'Eivissa.
Però hi volia marxar.
Clar, aquest és el factor, la Y de l'equació. La gent està obviant potser la voluntat del jugador de marxar a jugar a segona.
Clar.
I potser ell, el pressing d'ell al club de deixar-li sortir per una xifra potser pues no, perquè també pagar mig milió o un milió d'euros per un futbolista de primera ref no acostuma a passar. És cert que el Castelló té múscul suficient econòmic per pagar-ho.
Sí, sí.
I l'Eivissa potser podia espitjar un poc més. Clar, aquí ja jo no he estat en aquella negociació, però jo em poso a la pell de l'aficionat i de mi també, com a aficionat també de l'Eivissa, que és una marxa dolorosa i que fa la sensació que com a mínim podíem haver tret un poc més de diners, no tant perquè necessiti l'Eivissa yeah. aquesta diferència de diners, sinó perquè te quedi la sensació de que t'has fet fora i de que no
això,
podies fer res perquè marxis.
Però són especulacions, perquè no sabem la quantitat ni
bueno,
res.
Però els 300.000 jo crec que és una especulació que no està molt lluny de la realitat.
Val.
El cas és que ens hem quedat sense el jugador franquícia, un jugador que el director esportiu en la presentació va dir que havia de ser la pedra angular del projecte i que ell seria el qui lideraria l'Eivissa segona, així que la primera en la frente ja serà un passada.
Bueno, però és veritat que el projecte al final no ha sortit el que estava previst, potser.
No,
i va venir amb el jugador també a jugar amb unes condicions, a pujar l'equip i tal, al final no ha passat i en lloc de quedar-se...
No, però i a mi m'arriba que ell volia quedar-se.
Sí.
El que passa és que, clar, una cosa és voler quedar-te i una altra cosa és que te vinguin equips de segona d'una categoria superior.
Ja.
Bueno, adéu, Fran Castillo, que vagi molt bé. És un bon xaval, eh? A més té un bon tracte, a més, una altra cosa. Per això també era molt estimat, perquè era molt proper a la gent, també els periodistes.
Bueno, potser que venguin també es guanyen la gent, els aficionats,
això
els periodistes...
Això no acostuma a passar. Vinga, parlo del Mundial un poc, o què?
Va, si
no
vols.
No sé quant de temps porto ja.
5 minutets, portant.
Vale, ha vist i un ple sense dir res. Bueno, informat, està bé, no?
Sí, sí, clar.
La Eivissa, que per cert, comença la... encara està de vacances, comença la pretemporada a entrenar, ara t'ho diré, no recordo exactament el dia, crec que era dia 18 i 19... revisions mèdiques i 20 començaven a entrar en una cosa així, més o menys. La Lliga, per cert, comença, que no ho he arribat a dir cap dia, la Lliga comença segur, en un secret a veus, però ja està confirmat, el cap de setmana del 29 i el 30 d'agost.
Bueno,
potser hi ha algun partit divendres 28, aquell cap de setmana 29-30, encara sense horaris, l'Eivissa comença la Lliga de Primera Federació, que són dues setmanes després de que comenci la primera, que comença el cap de setmana el 15 i el 16, la primera i la segona, que són estar al Mallorca. Aquesta temporada
i contra qui...
Ara t'ho anava a dir. La Eivissa debuta al camp de l'Antequera, que dius, quina bajona, no?
Per què?
No sé.
Contra aquest jugaven també en guany.
Sí, sí, per això ja el tenim molt vist, un rival de medio pelo. No sé, no és debutar rebent el Saragossa, per exemple, saps? Que dius, mira, fa patxoca.
No, però potser pots anar guanyant, agafant confiança, no?
I no, però és que sobre és un camp complicat, el de l'Antequera.
És el típic camp que
empaten a zero i tal, saps?
Aleshores?
Bueno, això... no s'ha confirmat cap amistós encara, ara ho he dit de memòria, com estic mig de vacances, patino, però
no passa
ara
res.
No recordo cap amistós confirmat de l'Eivissa per temporada. Ja està, vinga, em despatxo l'Eivissa, no?
Perfecte.
Per ser el Mallorca juga contra el Paris Saint-Germain, el seu trofeu de pretemporada.
Ah, amistosos d'aquestos.
Eso, però juga, el Mallorca, l'any que està segona, rep el campió de la Champions. Amb Luis Enrique...
Pots anar-hi, si vols.
Pues ho he mirat. A més, és un dia d'agost. El que passa és que segurament m'agafa fora de les illes, vull dir, però si no sí que m'agradaria. Ara faig aquí una crida als nostres companys d'IB3 IB3 Ràdio, IB3 Televisió de Palma, que guardin una entrada, no? Que facin el favor, no?
Que
però que no
feina.
Facin fer feina, no? No, què t'anava a dir? Veus? És que tens la mentalitat de jefa, eh?
Jo no, que va, jo... Això...
Jo volia anar allà amb un mojito, amb una panada, a veure el futbol. Bueno, que és agost. Què
més? En agost també es treballa.
Com si... Sí, a mi m'és igual.
Nosaltres aquí estarem també, al mes d'agost.
Què més? El Monti... Avui juga a Espanya.
Sí, efectivament.
Què, ho veuràs o no?
No ho sé. A quina hora juga?
A les 9, no?
Ah,
ara m'has agafat. És un Mundial estrany perquè no tens horaris fixes. És a dir, un dia hi ha partit a les 6 i a les 10, un altre hi ha partit a les 11, un altre hi ha partit a les 9 i a les 3 del matí.
Cert.
I saps per què és?
No.
T'ho has plantejat, això, per què és?
No he arribat a reflexionar.
No? Pues vols que jo t'ho digui?
Va.
Perquè hi ha allà moltes franges horàries, allà. Com es diu? Moltes zones horàries. Llavors no és el mateix jugar a les 5, a les... Depèn de... Ara m'he liat, però bueno, ja m'entens. Perquè no és el mateix jugar a Vancouver que a...
Però ara deien que ja són tots en Estats Units, no?
Vull dir, ja, però sí, una cosa és jugar a Los Angeles i una altra cosa és jugar a Nova York.
Però que ja que suposo que s'aniran acostant, o no? Segons...
No, perquè si jugaran a Los Angeles i a Nova York...
Ja, però no se van... No van... La final és a Nova York.
La final és a Nova York.
I arribarem?
Difícil. Jo crec que no. Però jo, no, si tingués una bola de cristall, no estaria aquí, estaria guanyant diners amb les apostes.
Sí.
A més, també hi ha la possibilitat de que no es jugui aquella final. Ara diràs, què diu aquest?
Per què?
Perquè al final s'han ficat 6 equips europeus a les quarts de final, 6 de 8, vale? Més Mèxic i més... Mèxic, no, perdona, més Marroc i més Argentina.
Sí.
Igual Trump s'enfada, perquè ell volia estar.
Ja.
Igual declara la Tercera Guerra Mundial. Igual de sobte descobreix bombes atòmiques a Bèlgica, per exemple. No?
Confiem que això no passi i que la final pugui celebrar-se.
I aquí huele a Eulàlio, eh?
Com veus tu el partit d'aquesta nit?
Jo crec que guanyem, no? Avui sí, no?
Sí.
A veure, Bèlgica...
Espanya-Bèlgica.
Bèlgica... És curiós el cas de Bèlgica. Tinc temps per...
Sí.
Vinga, sí.
Un parell de minuts, sí, ja.
Ara amenitzaré la prèvia a la gent. El cas de Bèlgica és curiós perquè... A veure, la gent que segueix el futbol ja ho sap, eh? No estic descobrint la pólvora, però com això ho escolta gent que habitualment no és...
Clar.
Probablement l'únic futbol que consumeixen és Àrea Medrano, així que
imagina com van.
T'imagines seguir l'actualitat esportiva només amb mi?
No m'ho imagino.
Seria dramàtic total, eh?
Va, un minutet, no tenim més temps.
I s'ho posen a la mesita, no es diu, a la tauleta de nit, es posen els 10 minutets meus de referència, no? Bueno, no, que Bèlgica deia que Bèlgica ha tingut una generació molt bona, ara estic parlant en sèrio, vale?
Vale.
Ha tingut una generació molt bona de jugadors, probablement la millor de la història de Bèlgica. De fet, Bèlgica mai és un país que mai ha jugat una final ni d'Eurocopa ni de Mundial. Mhm. La seva millor classificació va fer semifinals precisament fa dos mundials amb el prime de la selecció dels Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois, Vermaelen, el que estava al Barça. Bueno, una generació daurada de futbolistes que la majoria o s'han retirat o ja estan a la seva recta final. Courtois encara està en el seu prime, però queda De Bruyne, que té més anys que jo. Bueno, que jo no. És a dir, precisament el moment en què ningú esperava res de Bèlgica, i que a Bèlgica, a mi em consta que el país tenen la sensació de que han desaprofitat una generació daurada, tot i que van fer semifinals d'un Mundial, i a més van perdre contra França, que va ser la campiona a la semifinal. Precisament ara s'han plantat a quarts de final i jugant molt bé contra Estats Units. Eh? Jo crec que l'afera aquest de la vermella, l'escàndol de Trump, es va encoratjar, es va esperonar a sortir, que semblava que, vamos, van passar per damunt d'Estats Units, que en teoria era millor equip.
Ja.
Clar, ara estan amb la fletxa per arriba, com se sol dir, però Espanya és molt millor equip que Bèlgica, a hores d'ara.
Sí, sí.
Però bé, ara, ara és un topicazo el que diré, però és cert que a partir de quarts de final ja pot passar qualsevol cosa. Fins i tot Suïssa podria eliminar Argentina. Jo crec que no, ja. Però...
Bueno, Argentina porta uns partits una mica, no?
Bueno, és que Argentina, sí. Argentina està sent un drama, perquè ha patit moltíssim amb Cap Verd i amb Egipte.
Sí, sí.
Home, mira, tu m'has... No sé, però deixa'm dir una cosa. M'has demanat si Espanya guanyarà el Mundial. Jo és que, per mi... Jo no tinc ni idea. De fet, hem fet una porra aquí a IB3, que som 15 o 16 companys d'esports, i vaig al penúltim. O sigui, el que jo digui ja pots comptar el pes que pot tenir. Però una porra total mundial. Però que tot el que no sigui que guanyi França, per mi seria una sorpresa majúscula, perquè me pareix que té un múscul de mig del camp cap endavant increïble. Jo no recordo un atac igual en cap selecció. A partir d'aquí no juguen res, ja ho sabem.
Sí.
Però és que amb aquells quatre atacants o cinc que junta al camp, me pareix impossible que no acabin guanyant els partits. De fet, és així. Estan jugant a res i acaben guanyant els partits.
I doncs ja ho veurem.
Vale, ja ho
a mitjans de mes.
Però hem de confiar, eh? Ja, sí. Si no guanya França, guanyarà Espanya.
Vinga. I doncs, Raül Medrano, bon cap de setmana i moltes gràcies.
Molt bé, adeu.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem amb Naïbon Aranyó per repassar l'agenda del cap de setmana.
IB3 Ràdio és cultura.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Escapades, amb Ivonne Aranyó.
Ja
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio i com us deia abans de la publicitat ja tenim aquí la nostra companya Ivonne Aranyó per repassar totes les activitats culturals i d'oci que tenim previstes per aquest cap de setmana. Bon dia, Ivonne.
Hola, bon dia a tothom.
Com estàs?
Bé.
Tenim moltes coses aquest cap de setmana?
Sí, més que el cap de setmana passat.
Sí? I seran en hores bones perquè no faci tanta calor? Bé, o què?
Jo crec que ja s'intenta, però clar, de vegades és inevitable enganxar. Sí. Escapar quan s'està bé el sol, a partir de les 9
sí, és veritat.
Del vespre. Però bueno, a veure, bueno, diuen que avui era, crec que... No, ahir dijous, no? Va ser l'últim dia de la onada de calor. A veure si baixen
a veure si és veritat.
Ens deixen una mica tranquils aquest cap de setmana.
I donem a veure què podem fer avui divendres.
Vinga, som-hi.
I avui començam aquí a Vila.
Sí, comencem a Vila perquè aquest cap de setmana se celebren les festes de Sant Cristòfol. Es localitza tot al Parc Reina Sofia. Aquesta tarda començarem amb paradetes de comerç, que hi haurà el comerç de la via pública, que sortirà al carrer. També tindrem la festa de l'aigua a càrrec del Sespurna, amb activitats infantils a càrrec de Corrillos, al Parc de Reina Sofia. I després tindrem una missa al Col·legi de la Consolació, en honor al patró del barri, Sant Cristòfol. Després, Vall Pagès, amb la colla de Sa Bodega, també hi haurà bunyols i vidols. I a partir de les 10, concert de la banda municipal d'Eivissa, també al Parc Reina Sofia.
I a Santa Eulària també estan de festes, Escana?
Sí, Santa Eulària, tenim Escana en festa perquè durant tot el dia hi haurà una fira d'artesania, ja comença avui divendres aquesta fira, a càrrec dels artesans de l'Horta de Jesús, serà en el passeig d'Escana, aquest passeig nou tan maco que ha quedat molt bé davant de la mà. Després, a les 7 de la tarda tindrem missa en honor al Sant Patró, presidida pel bisbe d'Eivissa i Formentera i cantada pel cor de la parròquia de Sant Carles. Després, un poquet més tard, tindrem la desfilada i benedicció de carros a la sortida de la capella d'Escanà. A les 9, concert de la banda juvenil municipal d'Eivissa, de música de Santa Eulària, perdó, allà en l'embarcadero d'Escanà. I ja quasi a les 10 tindrem ball també amb la colla de Vall Pagès de Sant Carles de Peralta al port d'Escanà.
I més Vall Pagès també avui a Santa Gertrudis.
Sí, tenim les ballades d'estiu. Se celebra amb el Vall Pagès del grup de balls tradicionals a Santa Gertrudis.
I música a Can Ros, a Santa Eulària.
Sí, estàvem escoltant una versió de la vie en rose. Pour moi, moi pour lui dans la vie. És Lucía Herranz, acompanyada d'Adolfo Villalonga al piano, que és els que podrem sentir aquesta nit a partir de les 10 amb l'espectacle Els Quatre Elements, Terra, Aigua, Aire i Foc, un concert de cançons populars, en aquest cas, eivissenques i clàssics internacionals que giren entorn dels Quatre Elements de la Natura. Serà el Museu Etnogràfic de Can Ros a Santa Eulària i us aconsellem que reserveu.
Per si de cas hi ha molta demanda, si de millor... Sí. I a Sant Josep, què podem fer avui?
Mira, a Sant Josep, a les 6 tenim en el centre d'interpretació de Sa Caleta una activitat pels més petits, per boixos a partir de 3 anys, un taller de sargantanes, grecs i fenicis, escriptura púnica i una xerrada sobre Salvem la Posidònia.
I després els festes de festes també a Escubells.
Escubells, sí, a Escubells avui a les 8 del vespre es realitza el pregó de les festes a càrrec de Maria Tur de Can Pep Verger i després hi haurà un concert del grup Sa Eivissa a Estancó d'Escubells.
I podem anar també al cinema si volem.
Sí, a Sant Josep aquest cas és cinema a la fresca, a l'auditori d'Escaló de Sol i es projecta IF, entrada lliure, gratuïta, fins a completar aforament, que bueno, com és a l'aire lliure, pues és molt flexible,
sí,
no?
Sí, sí, que ve a l'aire lliure a la nit, que s'estigui bé. I a Sant Antoni també més cinema.
Sí, a Sant Antoni tenim cinema espanyol, projecten la pel·lícula Les 6 i mitja Haciendo Amigos, aquesta pel·lícula que dirigeix David Marquès, que ens portarà a Antonio Resines, també estaran allà, tot un privilegi.
Sí, sí, tots dos allà.
Qui vulgui veure, qui tingui curiositat, es pot apropar i veure la la pel·lícula, evidentment. Clar. És una pel·lícula d'humor protagonitzada per Quim Gutiérrez, Megan Montaner i, com us dèiem, dirigida per l'Ivicenc David Marquès. Serà al Cine Regio de Sant Antoni a les 6:30.
Està molt bé, no? Aquestes propostes que normalment se fan a les grans ciutats quan fan la projecció d'una pel·lícula. Home, que s'estrena, no?
No ens, en David Marquès actors, no ens podia decepcionar.
I ja sabeu, aquesta tarda a Sant Antoni, 6:30. I acabem a Formentera avui.
Acabem a Formentera, tenim una jornada d'astronomia ja cap al sol post. A Formentera mira el cel, observació astronòmica amb telescopis de l'espai. Depèn tot de les condicions meteorològiques, però crec que no hi ha núvols avui, estarà el cel clar, serà el centre d'interpretació de Can Barroig, i després, si voleu una mica de música, a partir de les 10, teniu música en viu a la plaça de Sant Ferran.
I d'un divendres molt complet, amb moltes coses, anem a veure què podem fer demà dissabte.
Vinga.
I demà començam de festa a Escanà.
Sí, a Escanà, a partir de les 10 durant tot, i fins les 6 de la tarda teníem activitats nàutiques gratuïtes a la platja d'Escanà. Després ja per la tarda, a partir de les 7, qui vulgui muntar a les atraccions de fira de l'Associació de Ferians d'Eivissa i Formentera a preus populars, només 2 eurets, podrà fer-ho allà a Escanà. A les 7 tindrem música amb el DJ Ivan MG en l'embarcader del port, i a partir de les 9, concert de Los Varadero. Després tindrem Correfoc amb els mals esperits i ja cap a la mitjanit acabarà la festa amb música de DJ.
I si algú prefereix flamenco, pot anar-hi a escoltar.
Tenim, sí, a Zaró, ara ja cada cap de setmana, cada dissabte fan aquesta jornada flamenca a partir de les 8, que podeu reservar per sopar i també escoltar flamenc amb el grup de flamenc Puro.
I continuen les activitats al Museu Etnogràfic de Can Ros amb teatre demà.
Sí, tenim teatre. Tenim l'obra Corsaris d'Antonia Teatre. És una obra històrica i fantàstica sobre la captura del vaixell britànic Felicity per part del corsari Vicenç Antoni Riquer, amb Vicent Tur, el nostre estimat Vicent Tur, Miquel Vingut i Alejandro Varela. Serà al Museu Etnogràfic de Can Ros a Santa Eulària i, com us dèiem abans, si podeu reservar, millor.
I a Vila continuem amb les festes de Sant Cristòfol.
Sí, demà dissabte per la tarda teniu castells inflables pels més petits i també tallers a partir de les 6, i a les 9 hi haurà el concert de Washington Saint Quartet amb Matteo Crocetti, conjunt de Boston University Berkeley, al Parc Reina Sofia. També hi haurà beguda, menjar, també food trucks. I després, al costadet, al Teatre Pereira, a partir de les 11:30 tenim la festa llatina La Cucaratxa, que se celebra, doncs us dèiem, al Teatre Pereira. No sé si en aquest cas s'ha de comprar entrada. Consulteu, perquè no sé si és gratuït o no. Consulteu.
I seguim al municipi de Sant Josep, concretament a Escubells.
Sí, Sant Josep. A Escubells, a les 9 del vespre de dissabte, tenim la 5a edició del Carmen Rock amb Fuzz Project, La Hoguera, que és tribut a Extremoduro, i acabarà amb el DJ John Sachs a Estancó d'Escubells.
Però més aviat, a migdia, a Can Jordi també podem sentir música.
Sí, Can Jordi, com sempre, com cada dissabte, a la 1, tindrem aquest dissabte Javier Turnes i en The Heckman. No sé si ho he pronunciat bé. Bueno, concert de blues. Sabeu que podeu mirar tots els concerts de Sant Josep a la pàgina Sant Josep és Música, a la pàgina web, que relata tots els concerts que hi ha en directe a tots els establiments del municipi. I destacar també el cicle de Sol Post a Solifest, perquè a partir de les 8, a Escaló de Soli, tindrem a Cover Garden, un duo format per Joan Carles Marí i Clàudia Bardagí, que escoltàvem en començar. Ens portaran versions de bossa nova, pop i rock amb músics invitats. També allà tindreu beguda i menjar amb food trucks.
I a les 10 de la nit tenim una cita a Sant Agustí.
Sí, a Sant Agustí. Començava el cap de setmana passat i és la segona jornada d'aquest Mecal Air Ibiza. Aquest dissabte va dedicat a la publicitat creativa, una selecció d'espots innovadors i premiats en el món. Serà a partir de les 10, com us dèiem, al parc de Sant Agustí.
I demà a Sant Antoni què podem fer?
A Sant Antoni, a les 10 del matí tenim activitat de realitat virtual per conèixer l'univers, les constel·lacions i els planetes, i per fer un viatge en el temps navegant amb Juan Sebastián Elcano a bordo del Noa Victoria. És de realitat virtual. És fins la una a l'Espai Cultural, aquest cop de Molí d'en Simón, i totalment gratuït, però les places són limitades, així que espavileu.
I demà acabem amb música Formentera.
Sí, tindrem jazz a la plaça, aquest cop a la plaça de Sant Francesc a partir de les 10 del vespre.
I ja només mos queda repassar què podem fer diumenge.
Vinga.
Por fin no se pudo respirar, por fin no se pudo ser feliz, por fin fico ficaré en paz, ficando perto de mí.
I diumenge comencem anant de festa a Escubells.
Sí, a Escubells a partir de les 8. Mira, veus, són hores més aviat cap al tard, eh? Perquè la gent no s'agobi.
Programar coses a banda és complicat.
Ja és complicat.
O és un lloc tancat.
No et ve ningú, llavors.
Efectivament.
Doncs bé, a Escubells, a partir de les 8 tenim concert a càrrec del Cor d'Escubells i després de les 9 tenim teatre amb la representació de Es Mercat Nou de Sa Plaça, obra de Fina Ribas a càrrec del grup de teatre júnior d'Escubells a Estancó d'Escubells.
I de concert podem anar també a Escanar.
A Escanar, Santa Eulària, tenim a les 9 concert de cançons de Disney a càrrec de la banda de música de Santa Eulària de Riu, dirigida per Franco Goyos, com no podia ser d'altra manera, al Port d'Escanar.
I més música diumenge a Vila.
Sí, a Vila tenim la festa Sazón amb ritme de barri, una festa de música llatina a partir de les 7 amb diferents intèrprets. També es farà un taller social de salsa a càrrec d'On Stage by Lucía Medina, bachata, merengue, cumbia, reggae, ton bé, tot això, mucho ritmo latino,
sí.
A partir de les 7 del vespre a la plaça del Parc d'Eivissa.
I al Parador tenim un concert també,
sí, que maco,
diumenge.
Que maco, sí, a les 7:45 tenim el còctel de benvinguda i a les 8:30 tenim el concert de Belle Époque. Blau de fons entre morades es titula concert amb Assumpció Gené a l'arpa i Miquel Àngel Aguiló al violoncel, com us diem, a partir de les 7:45... és la recepció, i a les 8:30 el concert en un lloc immillorable, sí, com és el Parador d'Eivissa, que ens ha costat molt tenir-lo.
Sí, a veure si fan més coses que puguem anar més, també.
Pues sí.
Veritat.
Sí,
I acabem diumenge a Sant Antoni.
Sí, acabem diumenge amb aquesta música que començava, que escoltàvem al principi, que és de Roxana Mourinho.
La galera, donde el cielo ya no es gris.
Que ens presenta les composicions originals del seu projecte Arrels de Mar. És un espectacle que combina cançons de l'autora, flamenc contemporani i músiques del món. Anirà acompanyada amb Dani Martín a la bateria i percussió, i serà a la plaça que hi ha darrere de l'església de Sant Antoni, l'entrada evidentment totalment gratuïta a partir de les 9:30.
I ja sabeu, podeu fer moltes coses aquest cap de setmana.
Molta varietat, molta música,
sí.
Molta festa popular, teniu de tot.
I bon Aranyo, moltíssimes gràcies. Gràcies.
Gràcies a vosaltres i molt bon cap de setmana a tothom.
Igualment. I avui ens acomiadam a ritme de cúmbia, com la que podrem sentir aquest diumenge a la festa Sazón amb ritme de barri a la plaça del Parc de Vila a partir de les 7 de la tarda. Nosaltres tornem dilluns puntuals a les 12:04 aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Que passeu una molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
Yo quiero bailar contigo, mi amor, hasta que el sol haya salido, hasta que todos se hayan ido y solo estemos tú y yo. Y quiero bailar contigo, mi amor, porque
Y detrás radio. Las noticias de la una.
Bon dia, comencem amb la informació de servei, en la informació del trànsit, perquè a aquesta hora s'estan registrant importants retencions.